Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Anem preguntant, coneixent i descobrint coses sobre el nou entrenador del Barça, Hansi Flick. Ens han recordat, per exemple, els que teniu una edat, si sou molt futboleros, ho recordareu. Recordareu un gol de Rabah Madjer d'Esperó que li va donar la Copa d'Europa a l'Oporto en una final contra el Bayern l'any 87. Doncs el jugador que intenta treure la pilota a la ratlla de gol és Hansi Flick. Hem sabut també que va tenir una botiga d'esports amb la seva dona a Heidelberg, la seva localitat natal, o ha explicat al company Isaac Lluc que en una visita al Camp Nou l'any 2005 va veure un Barça Werder Bremen de Champions. Veient a les banquetes a Rijkaard i a Thomas Schaaf, allà Flick va reactivar la seva determinació per ser entrenador d'elit després d'alguna mala experiència. El destí l'ha acabat portant a Barcelona, on té la missió de reactivar un equip que continua lluny del nivell que demana la seva història. De seguida, l'Helena Condis ens explicarà quina impressió s'ha endut la comissió esportiva del Barça de Hansi Flick. Tot això a dos dies per la final de la Champions. El Real Madrid vol aquesta tarda cap a Londres per afrontar demà el darrer entrenament previ a la final de dissabte. Veurem què passa finalment amb Lunin, afectat de grip B, que viatjarà sol si és que acaba viatjant. De seguida, les novetats de la final ja des de Londres amb l'equip d'enviats especials COPE. I un aplaudiment per José Luis Mendilibar. L'any passat va guanyar l'Europa League amb el Sevilla i ahir va guanyar la Conference amb Olympiacos, superant a la final a la Fiorentina per 1-0 a la pròrroga. És el primer títol europeu de la història d'Olympiacos, per tant, Mendilibar passa a ser un autèntic déu allà. A l'Espanyol, en uns minuts, ha de sortir la llista de Dinamarca per l'Eurocopa, en la que no estarà Brad White. Per tant, podrà jugar la promoció d'ascens amb l'Espanyol sense cap tipus de problema. Catalunya va empatar a 2 en Panamà ahir amb gols de Jutglà i Alanyà a la nova Creu Alta davant gairebé 6.000 espectadors. Bàsquet no va tenir història el primer partit de la sèrie semifinal de la Lliga CB entre Real Madrid i Barça. Real Madrid 97, Barça 78, el Madrid molt superior. O espavila el Barça o la sèrie pot ser curta. Demà tenim el segon partit. En tennis, Paula Badosa acaba de passar ronda a Roland Garros, superant Putintseva, tenista del Kazakhstan, en un partit molt igualat i remuntant. 4-6, 6-1 i 7-5. En futbol sala, el Barça juga avui al Palau davant del Manzanares. L'accés a les semifinals pel títol de Lliga. La cita a 8:45. I en waterpolo, avui podem tenir ja campió de la Lliga masculina. S'enfronten al Sabadell i al Barceloneta. Si guanya el Barceloneta, serà ja campió de Lliga. La final femenina, en el primer partit, disputat ahir, Sant Andreu 8, Mataró 10. Demà el segon. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, un tema que s'haurà de resoldre. Què faríeu amb el Joao? Voleu que es quedi Cancelo al 17%, que es quedi Joao Fèlix al 7%, que es quedin els dos al 10%, que no es quedi cap dels dos al 66%. No riguis, Héctor. En clau Girona, veieu Savinho al Girona la propera temporada? Heu votat que sí al 60%, que no al 40%. I en clau espanyol, quin rival voldríeu pel play-off? Heu votat per l'Eibar només al 6%, la majoria per l'Sporting, al 58%, per l'Oviedo al 13% i pel Racing de Santander al 23%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia, Carlas repara.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dijous abordant l'actualitat del Barça. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que ve a explicar-nos quina impressió ha deixat Hansi Flick en aquest pas per Barcelona de 24 hores, una miqueta més. Quina és la impressió que s'ha endut d'ell la comissió esportiva del Barça, no?
Doncs hem de dir que les primeres hores de Hansi Flick a Barcelona ha causat molt bona impressió a la cúpula esportiva del Barça. Podríem dir que han escoltat de boca de Flick el que esperaven escoltar de boca de Xavi un cop la porta el va ratificar. El president és el gran valedor de Flick, però també Deco i membres de la comissió esportiva han quedat molt impressionats d'entrada amb el tècnic alemany, que ja només sabent que és l'escola alemanya de futbol, doncs ja hi veuen una disciplina, una professionalitat i una preparació física que trobaven a faltar almenys en els últims mesos a l'equip. Línies mestres que ha plantejat Flick i que els hi han agradat. Diu que aquesta plantilla té molt potencial, que la veu molt aprofitable, i això doncs és un punt ja a favor. A més, els ha sorprès molt gratament un detall, que és que Flick tenia una carpeta amb molts noms de jugadors del Barça Atlètic, apareixien molts noms del Barça Atlètic, no futbolistes que han debutat amb el primer equip, que és el llegat de Xavi Hernández, sinó que són futbolistes del planter que tenia Flick molt ben estudiat. Per tant, l'aposta que ahir va dir a les declaracions del club que vol fer per la Masia, ho veuen no només com una declaració d'intencions, sinó també com una realitat. Lewandowski, que tenia un futur incert amb Xavi, passa a tenir un futur incert a ser una peça clau amb Flick. El va tenir al Bayern, també a Gundogan el va tenir com a capità de la selecció alemanya, i creu que han de ser importants, que han de tenir un paper clau la temporada que ve en aquesta barreja d'equip on hi ha joves amb molt de talent i jugadors amb més experiència. És prudent Flick a l'hora de demanar noms propis, a l'hora de demanar fitxatges, perquè tot i que no coneix a fons la situació econòmica del club,
sap el que hi ha.
Fa mesos que està en contacte amb el Barça, que negocien, i sap que és molt delicat. Sí que veu necessari reforçar, i això no et sonarà nou, Joan, el migcentre defensiu.
Això ho veu Flick i ho veiem tothom.
Amb un migcentre posicional, que és el que venia reclamant Xavi Hernández. Kimmich continua sent un dels noms preferits, un dels noms que està a l'agenda del Barça, però és molt complicat perquè les seves pretensions econòmiques són molt elevades i ara mateix són prohibitives pel Barça. Els jugadors que estan al Barça i que s'han de quedar i que els seus noms han sortit a la premsa últimament, com De Jong, Araujo i Pedri, què en pensa Flick? Doncs De Jong, amb qui ahir es va veure a la Ciutat Esportiva, creu que també ha de ser un futbolista molt important en el seu esquema, a més d'Araujo i Pedri. Deco hi coincideix, perquè creu que Pedri i Araujo, Deco, van ser claus per guanyar la Lliga de Xavi Hernández. Per tant, en principi, doncs, són dos futbolistes que també s'han de quedar i han de ser importants a l'11 de la propera temporada. I l'altra carpeta oberta que hi ha és el retorn de cedits, entre ells Ansu Fati, el 10 del Barça. Flick, abans de decidir, el vol veure en directe perquè no ha tingut l'oportunitat de fer-ho, com si la va tenir Xavi. Per tant, a Ansu encara se li pot obrir una porta que tenia tancada si es quedava Xavi Hernández.
Molt bé, ell va marxar ahir al vespre, estarà amb Deco sobretot en permanent contacte i tornarà ja pràcticament quan comenci la pretemporada, no?
Sí, tornarà d'aquí unes setmanes, però bé, estarà en contacte permanent amb Deco, amb la porta. Ja ha dit Hansi Flick que ell és un home de treballar amb equip, un home de consens, i va mencionar especialment a la porta i a Deco per treballar junts, col·lectivament, per aconseguir els objectius la temporada que ve. Per tant, ho farà una mica des de la distància. Quan torni, ja començarà a traçar el que serà la pretemporada del Barça. Els futbolistes, en principi, estan citats per tornar a la feina el 8 de juliol, els que estiguin aquí, perquè molts estaran a l'Eurocopa, hi ha molts internacionals al Barça, després la pretemporada als Estats Units, i en principi al juliol, quan ja Flick dominarà més el castellà i tindrà un coneixement més extens i més profund del Barça, és quan farà la roda de premsa com a nou entrenador.
Molt bé, i la junta directiva en marxa, no? Per cert.
Sí, des de la una del migdia, les oficines del Camp Nou, una junta que ja estava prevista, una junta ordinària, on es tractaran diversos temes. Els punts de l'ordre del dia són, evidentment, la contractació de Hansi Flick. La Junta doncs escoltarà els motius pels que s'ha fitxat el nou entrenador fins al 2026, la samarreta i el contracte amb Nike. A mi des de la marca esportiva em diuen que les negociacions van molt bé, van per bon camí, que estan bastant avançades, estan negociant una ampliació per 10 anys. més, fins al 2038. Ara tenen signat fins al 2028. També la pretemporada que faran als Estats Units, amb seu a Baltimore, a més del tancament del pressupost i les palanques que queden pendents de, encara d'aconseguir activar Barça Studios, que ja fa molt de temps que en parlem, Joan, aquests 40 milions d'euros també que Libero ha deixat impagats. I avui, a més, hi havia visita al Camp Nou, hi ha hagut una visita al Camp Nou d'una delegació del Consejo Superior de Deportes, també hi era Vicente del Bosque i també hi ha anat Fernando Sanz. Vicente del Bosque, perquè és el president de la comissió que tutela ara mateix la Federació Espanyola, i Fernando Sanz, que lidera el comitè organitzador del Mundial del 2030 a Espanya. Et preguntaràs per què? Doncs perquè el Camp Nou ha de ser una de les seus d'aquest Mundial que organitzarà el país, que organitzarà Espanya el 2030, i l'han anat a visitar, s'hauran trobat evidentment un estadi en obres, perquè ja veurem quan el poden inaugurar,
des del club, aquells de color groc,
els obrers treballant, veurem quan el poden inaugurar, des del club esperen que el desembre d'aquest any es pugui jugar amb un 60% d'aforament, però no està gens clar. I el que sí que els agradaria des del Barça i des de l'Ajuntament, perquè van de la mà en aquesta candidatura perquè el Camp Nou sigui seu del Mundial, és que una semifinal almenys s'organitzés aquí a Barcelona.
Condis, gràcies.
Adéu.
Bona tarda. 3 i 16. Saludo ara, tenim comunicació amb el Miguel Gutiérrez, periodista alemany, amb qui volem parlar de Flick, també de la final de la Champions de dissabte. Miguel, hola, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag. Hoy empiezo por Flick. ¿Te encaja, no, en el Barça por filosofía futbolística, Miguel?
Totalmente, un entrenador, digamos, un poco atípico alemán, comparado con Nagelsmann o con Jürgen Klopp. Le gusta tener posesión de balón, le gusta manejar, dominar a los rivales. Su sistema preferido es parecido, es un 4-2-3-1. Yo creo que él se puede asemejar también a un 4-3-3. Evidentemente tiene que tener los jugadores para ello, le gustan los jugadores técnicos, igual que a Thomas Tuchel. Bueno, pues un entrenador que por filosofía, por idea futbolística, encaja en el Barcelona. Luego, claro, no debemos olvidar que él fue un gran centrocampista, jugó en el Bayern también, se lo olvidan los 80, sí. Y fue entrenador, entonces era el ex entrenador del Barcelona, Udo Lattek, ¿sabes?
Sí.
Y Udo Lattek le pregunté yo una vez sobre sus éxitos y tal, y me dijo, Miguel, cada jugador, cada entrenador es tan bueno como buenos son sus futbolistas. Entonces, también habrá que ver cuáles son los descartes, cuáles son las peticiones y cuál va a ser la plantilla que va a tener Hansi Flick disponible para sus objetivos.
Sí, sí, eso es clave. Es clave saber con qué plantilla va a poder trabajar. Y tú comentabas antes algunos aspectos futbolísticos. Además, sus equipos, Miguel, son equipos que presionan muy arriba, que son intensos, ponen la defensa muy arriba. Y el Barça, desde el punto de vista físico, se va a tener que poner las pilas también para ejecutar eso, ¿eh?
No, él además tiene un jugador ahí, Lewandowski, yo supongo que Lewandowski seguirá, ¿no? Que ya lo tuvo en el Bayern, que es el tipo de nueve delantero del centro que él necesita para sus equipos, ¿no? Igual que lo tuvo en la selección, Miroslav Klose, el uno, bueno, él sabe perfectamente qué perfil de futbolista, y eso sí, los entrenamientos son intensos,
Sí.
No sé cómo serían con Xavi, no lo desconozco, pero los entrenamientos son intensos con él. Entonces, bueno, no quiero decir que sea mano dura, pero sí, él valora mucho el tema de los entrenamientos, de la preparación táctica a los rivales, porque en el Mundial de Alemania, en el Mundial de que ganó Alemania en 2014, es verdad que Joachim Löw era el primer entrenador, el segundo, pero el que preparaba los partidos, el que estudiaba los rivales, el que tácticamente preparaba todo era Hansi Flick.
Sí, sí. Oye, y luego hay que tener en cuenta otra cosa, que es a ver cómo él se adapta al club y cómo el club un poco y el equipo se adaptan a él, porque el Barça es un club particular y están en una coyuntura, Miguel, complicada, ¿eh?
Sí, de todos modos, va a estar interesante el tema de la comunicación, porque Hansi es verdad que lleva desde febrero aprendiendo español. Lógicamente, en 3 o 4 meses no vas a poder comunicarte de forma fluida o coherente, ¿no? Entonces yo no sé quién vendrá más. El tema del cuerpo técnico alrededor va a estar interesante, ¿eh? Va a estar interesante, pero él también ha estado en Múnich. Múnich es el sitio más mediático, con diferencia, en Alemania, donde siempre ha habido escenarios complicados, con jugadores y tal, y él, bueno, más o menos lo ha sabido manejar en su idioma, evidentemente, pero también advierto, Hansi no es una persona que dé grandes titulares en las ruedas de prensa, Es un hombre muy educado, de buen don de palabra, atento con la prensa también, pero no va a ser el que va a soltar cosas internas del vestuario, y él también a los jugadores les va a pedir de no filtrar cosas a la prensa, porque eso finalmente, mayormente, puede perjudicar al club.
Bueno, a ver cómo va. Oye, te cambio de tercio, que estamos a dos días para la final de la Champions, Real Madrid-Borussia Dortmund, y tú eres del Borussia, Miguel, por tanto, no, en el análisis que vamos a hacer, objetivo no vas a ser, lo vas a intentar, pero no sé si lo vas a ser.
Bueno, vamos a ver, yo soy objetivo en una cosa es lo que me dice el corazón, otra cosa es lo que me dice la racionalidad futbolística.
Sí.
Lógicamente, el Real Madrid es una selección mundial, por decirlo así. Muchos me preguntan, ¿qué jugador del Dortmund, el año pasado vino Bellingham, actual, sería un jugador que tendría algo de sitio en el Real Madrid? Posiblemente ninguno, puede ser. Son todos buenos jugadores, son muchos de ellos jugadores internacionales, no son jugadores top mundial, pero es un equipo que juega... que juega muy alegre, con las líneas juntas, no cada uno sabe lo que tiene que hacer, no van a hacer experimentos ni locuras. Entonces, con esa clave, pues han podido llegar a la final, y además jugando bien al fútbol. Entonces, el Dortmund también sabe que va a tener sus posibilidades en esa final. Y luego se pueden llevar un repaso futbolístico del Madrid, puede pasar, pero también si el Dortmund plantea el partido como en las dos victorias contra el Paris Saint-Germain, evidentemente se ven posibilidades, y luego el apoyo va a ser brutal. Ha habido en Dortmund, por el link del club en internet, 402.000 peticiones de entradas. Cada petición a dos entradas significa que 804.000 seguidores. El club tiene 200.000 socios. Han querido estar han querido entradas para ir a Londres, y se calcula que unos 100.000 vendrán a Londres sin entrada, sencillamente para apoyar como puedan al club, aunque sea desde fuera gritando. Mirarán luego el partido en el móvil, en la tablet o en un bar, pero quieren vivir el ambiente también de esta Grand Champions, porque claro, para el Dortmund es un acontecimiento social más allá de lo deportivo estar en la final de la Champions.
¿Cuáles van a ser las principales armas que va a utilizar el Dortmund para intentar ganarle al Madrid, Miguel? Porque es un equipo valiente, es un equipo atrevido, que no sé si alguno de sus jugadores, como tú dices, sería titular en el Madrid o no, pero que tiene buenos elementos, tiene a Sancho, tiene a De Jemi y tiene a Bran, que a mí me encantó en la eliminatoria contra el PSG.
Concretamente, dos claves. La primera va a ser acercar a los dos que mencionaste, a Sancho y a De Jemi, a los laterales, para intentar impedir que tanto Rodrigo como Vinicius entren en carrera y puedan hacer sus jugadas de uno contra uno. Funcionó bastante bien contra Dembélé y contra Mbappé en los enfrentamientos con el Paris Saint-Germain, donde a los dos se les vio poco. Y luego, por otro lado, un jugador que preocupa evidentemente es Bellingham. Entonces, ¿qué van a hacer? Aparte de Emre Can, el internacional alemán de origen turco, van a acercar a Sabitzer, a Bellingham también, para intentar evitar que, bueno, tú sabes que Bellingham, tal y como su rotación con el cuerpo, como se da la vuelta, tal, pues es muy peligroso, ¿no? Para dar el último pase o para incluso finalizar una jugada tirada a portería. Entonces, son dos temas muy importantes para el Dortmund. Y luego, evidentemente, si recuperan, sobre todo con Adeyemi, es un jugador que en carrera, yo creo que Carvajal va a sufrir, sobre todo en carrera. Si consigue quitársele encima y buscar la finalización o poner en escena a Füllkrug, ahí el Dortmund va a tener posibilidades, aparte de balón parado, porque los centrales suben en los corners y se vio, por ejemplo, en el gol de Mats Hummels, en París.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vas para allá, ¿no? Me imagino.
Hombre, lógicamente yo no me he perdido ninguna final del Dortmund. Soy nacido ahí, soy criado en Dortmund. Mis primeros trabajos fueron como reportero del Borussia Dortmund, en Radio Dortmund. Tengo grandísimos recuerdos de cuando empecé y lo llevo en el corazón, y para mí es una parte muy importante de mi vida, el Borussia Dortmund. Entonces, lógicamente, esto no te lo quieres perder. Y luego, bueno, si ganamos va a ser una gran fiesta, si perdemos, oye, yo no voy a dejar de comer ni de beber y perder bruchador, muchachos.
Sí, sí.
Tampoco hay que magnificar demasiado el fútbol, ¿sabes? Tampoco hay que magnificarlo demasiado. Es algo que todos los aficionados llevamos dentro, o sea, de un equipo o de otro.
Sí.
Pero bueno, la vida seguirá y el Dortmund seguirá existiendo, gane o no gane.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, que disfrutes mucho del partido. Miguel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Danke schön, auf Wiedersehen.
Chao. 3:25, de seguida este Malondras.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera. Siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Y 26, dos días por la final de la Liga de Campeones. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, tú ya estás ahí, ¿eh? Miguel Ángel.
Sí, sí, ya estamos aquí, todo el retén de enviados especiales de Deportes COPE, los primeros en llegar. Mañana lo harán nuestros compañeros del partidazo y ya estamos aquí tomando posiciones porque el equipo vuela esta tarde a las 5, va a aterrizar en Luton, no va a viajar, como contábamos ayer, Andrei Lunin, que sigue trabajando al margen, recuperándose de una gripe B y, según nos han dicho esta mañana, va a viajar a Londres el próximo sábado. No sé yo si podrá sentarse en el banquillo, pero al menos para estar cerca de sus compañeros y, en caso de victoria, pues poder festejar el título junto con ellos, porque evidentemente ha sido uno de los jugadores más destacados en esta competición esta temporada.
Es la única incidencia que hay en lo deportivo, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, aparte de Álava, evidentemente, sí. Lesionado de larga duración, y de hecho Amení, que ya está descartado desde hace varios días. El resto están trabajando con normalidad en Valdeíbar durante toda la semana. El once, como venimos contando, está absolutamente decidido, no se espera ninguna sorpresa, con Courtois en la portería, con Nacho y Rüdiger como pareja de centrales, con Camavinga al lado de Kroos en el centro del campo, así que no se espera ninguna sorpresa. Un equipo que lleva 25 partidos sin perder y que esta temporada, sumando todas las competiciones, 54 enfrentamientos, solo ha caído derrotado en dos contra el Atlético de Madrid.
Bueno, pues hoy a tomar posiciones, Miguel Ángel, y mañana ya día importante con las ruedas de prensa y el entrenamiento en Wembley.
Eso es, mañana por la tarde, creo que horarios peninsulares, 5:30 la rueda de prensa, Ancelotti y Nacho, veremos a ver si algún jugador más, y a las 6:15 el entrenamiento en Wembley previo a esa final del próximo sábado.
La gente empezará a llegar mañana, entiendo, pero la gran masa de gente del Real Madrid llegará el mismo día del partido, el sábado, ¿no?
Sí, o incluso mañana viernes, ¿no? Hay aficionados con algo más de poder adquisitivo que a lo mejor prefieren no arriesgar tanto, dormir ya el viernes en la capital, para que en ningún caso peligre su presencia en el estadio, ¿no? Esta mañana, cuando hemos volado en el aeropuerto, ya nos hemos encontrado con algunos, pero yo creo que la mayoría, como tú dices, van a viajar el mismo sábado.
Perfecto, estamos en contacto, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ara Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Wembley. A una mica més de 48 hores per la final de la Champions, és la 8ª ocasió que juga una final de Copa d'Europa o de Champions a la mítica catedral amb equips guanyadors de la categoria del Milan, el Manchester United, l'Ajax, el Liverpool, el Bayern de Múnich o el Barça. El Barça, l'únic que ha estat el campió en dues ocasions, el 1992 al vell Wembley i el 2011 al nou estadi. Dues vegades i, a més, consecutives. No es va jugar cap final entre 1992 i 2011. Després es va jugar la del 2013 amb victòria del Bayern de Múnich 2-1 davant del Dortmund, el Dortmund entrenat per Jürgen Klopp, i on jugaven, per exemple, Gundogan i Lewandowski. Ara, el Madrid serà favorit i protagonista davant del mateix rival, el Dortmund. A Londres, donen pluja avui i demà. dissabte, cel parcialment cobert i una màxima de 19 graus al migdia. Sigui com sigui, allà hi seran milers d'aficionats blancs, si tenen el passaport en vigor, clar. Són imatges d'emoció com les que vam viure nosaltres el 92 i el 2011. El 92, amb Paco González i Víctor Muñoz, ex-Sampdoria, comentat el partit, o el 2011, amb el Jordi Cruyff, ex-Manchester United, arrossegant-se amb crosses per una lesió al peu, comentant al nostre costat. Dues finals i dues Copes d'Europa pel Barça Wembley, amb imatges per a la història, amb sol, calor i color. 92, Koeman, Aleixanko amb la Copa, Núñez, Toni Bruins, Johan Cruyff, Cristo, Charlie, Doctor Baños, Corbella. I el 2011, Erika Vidal amb la Copa i el braçalet de capità que li va cedir el Carles Puyol. Xavi, Víctor Valdés, Leo Messi, Pep Costa, Tito Vilanova, el manteig de Guardiola. Dissabte, més imatges per a la història.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I el que ha fet història, una vegada més, Giles Mendilibar, segon títol europeu consecutiu, eh?
Sí, senyor, una altra imatge del dia, la de la plaça Sintagma d'Atenes, amb tota la colla d'Olimpiakos festejant aquest títol en un partit que no passarà a la història pel futbol, després d'una primera part prometedora.
És una castanya, el partit, tremenda.
Una segona ensupida, però és història el partit, perquè la victòria d'Olimpiakos és el primer títol continental del futbol grec a nivell de clubs. Recordem que Grècia va guanyar una Eurocopa. El gol d'Ayub El Kaabi al minut 116 va desnivellar. Vam tornar a veure la Fiorentina perdre una final a la vora del temps en reglamentari i vam veure a José Luis Mendilibar, que als seus 63 anys guanya dos títols europeus consecutius i continua al cim de la seva carrera. El tècnic basc, que va rebre els ànims d'Ernesto Valverde abans del partit, un altre exentrenador d'Olimpiakos, estava després del partit en un núvol.
Ha costado mucho que llegaran estos éxitos. Hasta ahora hemos peleado por otras cosas que también han salido más o menos bien. Pero esto tan grande, pues bueno, lo del año pasado, lo de este, pues bienvenido. Parecía que íbamos a los penaltis, era muy difícil que se viera un gol. Y mira, en una jugada aislada hemos logrado. Dentro de unos años me imagino que me acordaré de esto, ahora no. Dentro de unos años me imagino que pensaré qué es lo que hicimos y me llevaré las manos a la cabeza.
¿Qué te ha dicho Ernesto? Ha sido una sorpresa y te ha dado suerte, ¿no?
Sí, le he visto antes del partido. Después del partido todavía no le he visto antes. Y la verdad es que él es muy querido aquí. Y bueno, ahora igual yo le empato a él.
Ahí va, pues. Per cert, era la primera vegada que l'afició d'Olimpiakos podia trepitjar l'escenari de la final, l'estadi Àgia Sofia d'Atenes, al camp de l'AEK, per les restriccions que hi ha encara al futbol grec per les aficions visitants.
3:32, de seguida la tertúlia del Pedraga.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Ja fa olor d'estiu, però a casa meva encara no. Vaig a Bauhaus. Una decoració més fresca? Sí. Un repàs de pintura? També. I un aire condicionat? Doncs és clar que sí. Meravellós, igual que aquests preus. Però qui m'ho instal·la? Doncs Bauhaus, és clar. Llestos. Tot preparat per a la calor. Escolta, està fantàstic, oi? La teva llar té ganes d'estiu? I tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Vas estar a París veient a Nadal l'altre dia, eh?
Vaig estar a París, vaig disfrutar com un nen petit, perquè és el meu torneig fetitxe, que no el preferit. I això, no havia estat mai, o sigui que va ser una experiència inoblidable.
Va jugar bé, eh? No li va donar, però va jugar bé.
Voleu que em posi tècnic també en tenis, que també la toco?
Sí, home, tu ho saps molt, tu jugues molt bé.
Doncs, en cops i tècnicament molt bé, el que passa que, clar, tant de temps aturat, doncs crec que no el va beneficiar, no estava preparat físicament i crec que va cometre moltes errades per no arribar bé als cops, però clar, és un miracle. I només a l'abast d'un tio com ell que pugui arribar, després d'estar tant de temps parat, en les condicions en les que va arribar i competir-li un tio com és Berev en, com ho va fer. Per tant, jo crec que molt positiu.
Molt bé, molt bé. Has dit, és Roland Garros el meu torneig fetitxe, que no el favorit. El favorit quin és?
Wimbledon.
Wimbledon, molt bé, molt bé.
Sí.
Senabre, t'agrada el tennis a tu o no?
No. És a dir, sí, de tant en tant veig partit i tal, però no tant, no al nivell del júnior, evidentment que no.
Molt bé. Escolta, recordem
que sóc l'actual campió de Catalunya,
sí,
de dobles.
Correcte. Sí, ho vam dir aquí en el seu dia. Fent parella amb el...
És que estic tan orgullós d'aquest títol.
Fent parella amb el Marc López, no?
Sí, exactament.
No, t'has buscat bon company, això també s'ha de dir.
No, ell també s'ha buscat un bon company.
Escolta, Dani, que ja està aquí Flick, a veure si ens treu del Pedregà, aquest senyor.
Clar que sí. Serà l'home que posarà punt i final a la tertúlia del Pedregà. Sí. A partir d'ara es dirà la tertúlia del triplet.
Del Flick. La tertúlia del Sahabi, la tertúlia del Flick. Després vindrà el torn de l'entrenador del Méndez.
Bueno, home, no el fem fora ja, que no ha començat l'home.
No, estic a favor,
Jo és que estic cansat de que em venguin la moto, ja ho sabeu. Mm. O sigui, jo els hi dono zero credibilitat. O sigui, treure el Xavi per portar el Flick, ho trobo una presa de pèl.
Ah, em sembla un encert. Treure el Xavi per posar el Flick em sembla un encert. Crec que és molt millor entrenador, és molt més... El que passa que tu em diràs, no coneix la casa, no coneix... Ja, vale. Però això és bo o és dolent?
No et diré això. Si és que insisteixo, els entrenadors són esclaus de les eines que tenen.
Sí, però no tots els entrenadors... És que aquest és el debat d'aquesta setmana, però no tots els entrenadors amb les mateixes eines treuen el mateix rendiment. Vull dir, hi ha tios que amb les mateixes eines que un altre, vull dir, Rijkaard tenia Thierry Henry i era un zombi, Thierry Henry. El va agafar Guardiola i bueno, va ser important per guanyar un triplet. I l'altre, no sé què, i els jugadors que té Mitchell al Girona, doncs els tenia un altre i potser no li treia el mateix rendiment.
Vull dir, jo crec que el Pep va coincidir que va tenir els jugadors que va tenir en el moment en els que el va tenir. Hòstia, Pedro, Busquets...
Clar, però això els va treure ell, aquests dos. Aquests dos els va treure ell.
Van ser de Pep. Per això
els va treure ell.
Per això t'ho dic, que vull dir que no va tenir les mateixes eines Rijkaard. I tot i així, Rijkaard, amb els jugadors també que va tenir en el seu d'això, va guanyar la Champions.
No li dona Júnior a Flick ni el benefici del dubte, o què?
No li dono, però no és que no li donin bé, és que no els hi dono a la Junta. O sigui, jo hagués acceptat que el Xavi hagués dimitit. Ho veia completament lògic. A partir d'aquí, la Junta havia de buscar una solució i troba Flick. Perfecte. Ara, fer fora Xavi per portar a Flick no és justificable, per mi. Crec que és diferent. Per tant, no els hi dono credibilitat. A partir d'aquí, crec que ells han d'aconseguir revertir el meu pensament i dir, ostres, Júnior, estaves equivocat, mira, no ens has donat credibilitat i ha funcionat. Jo és que crec que la Junta ja ha esgotat la credibilitat.
Per mi són dues coses separades. Vull dir, la Junta és un desastre, i això és evident i és indiscutible, però això va per una banda, i l'altra és si m'agrada més Flick o Xavi com a entrenador.
Però és que al final és una decisió de la Junta més.
Sí,
o sigui,
sí, clar, totes.
La Junta ha decidit fer fora el Xavi per portar a Flick. Llavors, el concepte de fer fora Xavi per portar Flick i així solucionar el problema és el que jo crec que és completament
erroni. Si el substitut hagués estat un altre, ho compraries, Júnior?
És que segueixo, insisteixo, és que sembla que no m'expressi bé. No és un problema de substitut. El problema ve de base.
Que la Junta prengui la decisió que prengui, estarà mal presa.
D'entrenador sí, perquè el problema no està en l'entrenador per mi. El problema està en la base, en l'equip que tenim, en els fitxatges que fem, en com hem llançat els diners i els resultats que donen aquesta gestió esportiva. És que el problema per mi és aquí. Si ens pensem que el problema es soluciona canviant l'entrenador, és el que dic que és completament erroni.
No, però
per això, no beneeixo el fitxatge, o sigui, portar el Flick, perquè tu fas fora Xavi per portar Flick dient que això és la solució als problemes del Barça, esportius. Estem completament equivocats. Ja. Em sap greu dir-ho.
No.
Per això no li dono credibilitat. Una cosa és que m'haguéssiu dit, no, és que el Xavi ha dimitit, no hi ha entrenador i portem a Flick. Vale, perfecte, t'ho compro. Okay. No sé si m'he explicat.
Sí, perfectament. La final de dissabte de Champions. Dani, va el Madrid a recollir la Copa o mai se sap?
Les dues coses. El Madrid va recollir la Copa i sempre queda aquell 5 o 10, com a molt, molt, molt 10% de possibilitats que, que tingui un mal dia i que el Dortmund tingui el dia de la seva vida, però el més normal és que al minut 25 el Madrid ja guanyi 2-0. Així és com, així és en el meu cap com ho tinc ja assumit. I tot el que no sigui això serà una agradable sorpresa pels culers, però jo crec que si mirem enrere, que això no vol dir que al final perdi el Dortmund, però si mirem enrere, jo no recordo una final de Champions a priori tan desequilibrada, perquè el Madrid ha jugat contra la Juve, bueno, ha jugat contra el Liverpool, va, Déu-n'hi-do, Klopp, no sé què, ha jugat contra... Però vas tirant enrere, jo crec que mai ha jugat contra un equip com el Dortmund, que era contra l'equip que tothom volia a vuitens. Jo no crec que el Madrid hagi jugat una final de Champions recentment contra l'equip que tothom volia a vuitens.
Sí, és veritat, Junior, que és una final, jo també la veig molt desnivellada i molt a favor del Madrid, però si el Dortmund està a la final és perquè algun mèrit haurà fet també, eh?
Jo sincerament...
A mi m'ha agradat com a equip, eh?
Jo, sincerament, crec que el Dortmund a un partit, en una final, pot guanyar. I crec en les coincidències, a vegades, i tot i que no tingui una base teòrica o objectiva, crec que la derrota del Rafa per aconseguir el seu 15è títol de Roland Garros afectarà i el Madrid es quedarà amb 14
Vaya connexió, no?
Llavors,
vaya connexió, m'ha
sentit. Hauria d'haver anat a Roland Garros.
Són d'aquestes coses universals que succeeixen de vegades i...
Sí, Esberev ens donarà l'alegria de la temporada.
Esberev ens donarà l'alegria de la temporada. Em sap greu pel Rafa i tal, però mira, hòstia, no hi ha mal que... Sí. Que parlem
amb aquesta connexió no l'esperava, eh? La connexió de, home, el Madrid de bàsquet ha perdut l'Eurolliga i el Madrid de futbol pot perdre la Champions, aquesta s'ha fet, però connectar la derrota de Nadal amb una
possible... El proper president del Madrid,
sí, sí. Si ens en recordarem, vull dir, graveu aquest tall, sisplau.
No, queda tot gravat. Molt bé.
El reproduirem.
A veure què passa.
Oi que el reproduiràs després de la victòria del Dortmund?
Sí.
El proper... Pedregar que fem.
Sí, la setmana que ve, si guanya el Dortmund, posem el tall i la predicció. Vale. Aquesta,
i si guanya el Madrid, què fem?
No si cal, no?
Madrid, posem el tall o no posem el tall?
Us podeu riure de mi tot el que vulgueu.
No. Vinga, amics, ho deixem aquí a Gaudí. Que vagi bé, Dani Júnior. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, seguim.
Ja fa olor d'estiu, però a casa meva encara no. Vaig a Bauhaus. Una decoració més fresca? Sí. Un repàs de pintura? També. I un aire condicionat? Doncs és clar que sí. Meravellós, igual que aquests preus. Però qui m'ho instal·la? Doncs Bauhaus, és clar. Llestos. Tot preparat per a la calor. Escolta, està fantàstic, oi? La teva llar té ganes d'estiu? I tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor. I 43. Anem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Joan Ballori.
Acaba de sortir ara, ja sigues oficial, la llista de Dinamarca per l'Eurocopa.
A veure, tu escoltes a l'entrenador i sents la paraula Martin Braithwaite?
Og angriber Rasmus Højlund, Jonas Wind, Josef Poulsen og Kasper Dolberg.
No està aquí Braithwaite.
Així que, escolta, el tindrem pel playoff. Ja veurem si com a tercers, quarts, cinquens o sisens, però en definitiva... tenint en compte que el gol va car, és bo que el Pichichi de segona estigui amb l'Espanyol fins al final, també Keidi Vare, que no va entrar a la llista. El que està contentíssim avui és el debutant amb Manolo González fa unes setmanes contra el Tenerife, Kenneth Soler, té nom de pilot de Moto3, Kenneth Soler, que té 23 anys, ha renovat el seu contracte amb l'Espanyol i tindrà fitxa del primer equip per la propera temporada. Nascut al Vendrell, extrem esquerre, té molt bona pinta i pel futur, a primera o a segona, li farà molt de bé a Can Perico. I demà no serà un dia qualsevol. Escoltarem Manolo González, que parlarà 12:30 a la ciutat esportiva i també veurem a gent que té poder a Cornellà Prat, perquè una delegació del Mundial 2030 serà a Cornellà per veure l'estadi i per certificar que és un camp de primera divisió i de primera categoria i que serà seu del Mundial. Fernando Sanz al capdavant de tots ells, acompanyat d'un home fort ara mateix del CSD com és Vicente del Bosque, que seran acompanyant, entenc que Garagarza i Mao, doncs una visita protocolària per l'estadi de Cornellà Prat.
Molt bé, aquest matí han estat a les instal·lacions del Camp Nou i demà toca a Cornellà. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Comença aquest cap de setmana la promoció d'ascens a segona divisió. Tenim Eivissa-Barça Atlètic diumenge a un quart de vuit i diumenge a un quart de deu, a un quart de deu de la nit, Ceuta-Nàstic. Tenim el central del Nàstic, Pablo Trigueros. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal tú, Pablo? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va la preparación para la gran cita del próximo domingo?
Muy bien, ¿no? Contentos de haber cumplido el objetivo y ahora enfocados, ¿no? Con ganas de que llegue el domingo y nada, hacer lo que hemos venido haciendo todo el año y contentos y con mucha ilusión, ¿no? De afrontar esta eliminatoria y ojalá que sea la siguiente también.
Oye, vaya horarios han puesto, el domingo 9 y cuarto, ¿eh? Buf.
Sí, horarios un poco feos, ¿no? Extraños, pero bueno, es verdad que ahora con el calor vienen un poco bien, pero es verdad que son horarios que para la gente es un poco complicado, ¿no? Sobre todo para la afición que vaya desde aquí, al final la gente trabaja el lunes y son unos horarios un poco extraños, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán. Al final creo que también el fútbol es del aficionado y creo que es importante, ¿no? Que la gente lo disfrute, lo vea y vaya con su equipo a animar.
Oye, horario complicado y viaje complicado además. Ceuta.
Sí, campo complicado, viaje bueno, que iremos en avión, pero bien, o sea, bueno, eso no nos tiene que sacar de lo que va a ser el partido allí, ¿no? Un partido complicado en el que tenemos que estar bien intensos y iremos allí a por todos.
Bueno, vosotros habéis acabado la temporada con flecha para arriba, Pablo, que eso está bien, con buenas sensaciones.
Sí, creo que hemos acabado bueno con tres victorias consecutivas o seguidas y bueno, las sensaciones han sido buenas, ¿no? En este tramo final de temporada. Creo que el playoff es ya un poco más diferente y creo que tenemos que seguir en esta línea positiva y como te he dicho antes, dar todos el máximo nivel y con la ilusión que merece un playoff.
Claro, vosotros habéis acabado segundos, ellos quintos, pero eso cuando llega un playoff a veces no quiere decir mucho, Pablo.
Nada, es verdad que te vale el empate, pero bueno, como siempre se dice, cuando te vale el empate y vas a eso, al final pierdes. Entonces creo que hay que afrontar la eliminatoria, ir a ganar siempre y eso creo que no te da ninguna ventaja. Al final creo que todos los equipos, los equipos que se han metido son grandes equipos y cualquier equipo al que nos enfrentemos va a ser complicado.
¿Qué tipo de partido esperáis ahí el domingo? Acabas de decir, hay que ir a ganar siempre. O sea, no vamos a por un resultado ajustado, sino vamos a por la victoria. Pablo, ¿o qué?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a ir como siempre a ganar, ¿no? No, no hay que especular, como tú dices, no hay que ir a defender resultado nunca. Y como te digo, pues prevé un partido obviamente complicado allí con su gente. Es un campo en el que yo he jugado, un campo que la gente aprieta y como te digo, nosotros estar como hemos estado todo el año a nuestro máximo nivel, concentrados y definir nuestro juego allí en su campo.
Estadio Alfonso Murube, ¿eh? ¿Ellos qué tipo de equipo son, Pablo?
Bueno, pues es un equipo muy diferente al nuestro, ¿no? Pero con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Ya lo hemos estado trabajando toda la semana, analizando al rival y creo que, bueno, tenemos un gran equipo y va a ser un partido bonito.
Bueno, pues que salga bien, que saquéis un buen resultado y que lo rematemos a la siguiente semana aquí en Tarragona. Pablo, gracias por atendernos, buen viaje lo primero y que vaya muy bien el partido. Mucha suerte, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y nos vemos. Vale, que vaya todo bien.
Chao, Pablo, gracias.
Chao a vosotros, hasta luego.
Una més de futbol abans de la pausa, que ahir va jugar la selecció de Catalunya. Catalunya 2, Panamà 2. Ahir a la nova Creu Alta de Sabadell, davant gairebé 6.000 espectadors, els gols de Jutglà i de l'Anyà. Escoltem el balanç que va fer després del partit el seleccionador català Gerard López.
Estic satisfet. No és fàcil afrontar un partit sense entrenament, sense tenir la sensació de poder treballar tàcticament, però els jugadors són intel·ligents i en línies generals, partit igualat i resultat just. Ens faltaven perfils a dalt, o sigui, les baixes al final i els jugadors que no, que no poden ser-hi, algun d'ells ens hauria donat molt més, molta més sensació de poder obrir els espais, de poder jugar un punt més ofensiu. Imagina't el potencial, Aleix García, Sergi Roberto, David López, Cubarsí, Lamin, vull dir, al final tenim una selecció superpotent.
3:49, Gerard López, del seleccionador català. Fem una pausa i després obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet i de la clara derrota del Barça ahir al Wizzing Center.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Kosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Gil, Real Madrid 97, Barça 78, el marcador expressa bastant bé com va anar això, no?
Efectivament, un Madrid que volia reivindicar-se després de l'Eurolliga i que va agafar el Barça com a víctima propiciatòria en un partit dolentíssim dels blaugranes. Un Barça que fins i tot va arribar a estar un punt per davant, 30-31, l'única diferència a favor del Barça. I a partir d'aquí, un 31-7 a favor del Madrid posava el 61-38 de marcador parcial. Només un jugador, Riqui, va estar en condicions de tirar del camp, la resta molt per sota del seu nivell. Amb tot, el Barça va arribar a posar-se 8 punts dels blancs i llavors van arribar les 4 mandarines seguides de Sergio Llull, que van posar un menys 15 ja impossible de superar. Molt tocat el vestidor del Barça després d'aquest partit, després d'aquesta derrota, Àlex Abrines i Joel Parra parlaven clarament de manca d'actitud.
Que no hem estat a l'altura, no? Ho hem intentat, això sí, hem posat ganes i tot el que vulguis, però necessitem una mica més, no? I més que entrar aquí contra Madrid. Nosaltres decidim, està en les nostres mans. Nosaltres depèn el voler lluitar fins al final i...
Tindré més o menys talent, però aquesta falta d'actitud mai... No, per mi no hi ha excusa. Crec que no és amb la millor mentalitat que hem vingut aquí al Wizzing. I que res, analitzar, descansar també, que és important, intentar guanyar el divendres com sigui.
Manca d'actitud, manca de mentalitat, amb aquests ítems, amb aquests titulars, calia portar-los-hi al Roger Grimau en sala de premsa. També molt tocat el coach, que assumia amb tot la primera responsabilitat de la desfeta d'ahir.
No sé si exactament és actitud o és querer i en algun moment no hemos podido. Evidentemente son las semifinales, unas semifinales contra Madrid y hay que salir a darlo todo. Evidentemente el primer responsable soy yo, soy el entrenador y tengo que hacer que esto funcione, y hoy pues ha funcionado solo a ratitos pequeñitos, y esto tiene que funcionar a 40 minutos. Evidentment, quan la derrota es dura com avui, quan hi ha hagut moments gens bons, no és gens fàcil, però ho hem de fer.
Resum de tot plegat, partit per oblidar. Veurem si demà el Barça, a partir de 2:00 PM, també el Wizzing vol i pot.
Demà el segon partit d'aquesta sèrie, i avui tenim el segon d'Unicaja Murcia, no?
Sí, senyor, recordem 0-1, la sorpresa. De moment, sí. Els murcians per davant en aquesta sèrie davant d'Unicaja. El Carpena també l'escenari d'aquest segon partit, on els d'Ivon Navarro han d'aspirar com a mínim a empatar, perquè si no, la sorpresa, un 0-2 a favor del Murcia, de Sito Alonso, seria una grandíssima sorpresa veure el conjunt murcià a la final de la CB.
El que se la juga avui és el Barça de futbol sala. Tenim Barça-Manzanares, és un partit decisiu, quarts de final de la Lliga. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El que guanya semifinals, així de clar.
Només va la victòria, això mateix. El Barça se la juga 8:45 PM, el tercer partit del playoff pel títol, davant el Manzanares. El conjunt blaugrana intentarà fer vol factor pista després de dos partits que s'han decantat per la mínima. El tècnic Jesús Velasco repeteix la convocatòria del passat dilluns, sense els lesionats Sergio Lozano, Diego Álex Ferrao i Sergio González. És el moment dels jugadors del filial, és el moment del Palau. El porter Miquel Feixas avisa que l'equip està preparat per la final contra el Manzanares.
Per això ens hem guanyat el factor pista durant tota la temporada, amb molt pocs jugadors de pista del primer equip, tirant del filial, tirant d'èpica, tirant de molt d'esforç.
Ens juguem al tercer a casa i no podem fallar. No podem tenir forats, hem de ser un bloc sòlid. Si estem bé, després en atac ja es veu la qualitat que tenim. Quan no ens cremi la pilota, ja som un equipàs i les pilotes entraran.
Un Barça que no perd una sèrie de quarts de final a tres partits des de la temporada 2008-2009. Espera el Cartagena a semifinals. Avui també match ball a les altres eliminatòries. El Pozo Murcia-Valdepeñas a 8:45 PM del vespre, i a 9:00 PM el Jaén-Palma Futsal.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Més match balls en waterpolo a la Lliga masculina. Avui tenim el segon partit de la final entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Si guanya l'Atlètic Barceloneta, serà ja campió de Lliga. Juan Arias, bona tarda.
Buena tarde, Bajori. El Barceloneta, que puede conseguir su 19ª liga consecutiva, la 24 en total, si esta tarde gana en la piscina del Sabadell, el que es el segundo partido de esta final. El choque disputado en casa, en ese encuentro los marineros encontraron más resistencia de la esperada, y a pesar de ganar por 3 goles de margen, el partido estuvo más peleado de lo que refleja el marcador final. De hecho, los barceloneses vivieron de las rentas del 5-1 del primer cuarto y supieron aguantar la reacción vallesana, que llegó a empatar a 9 en el tercer periodo. El jugador del Sabadell, Jean Pérez, espera que la Liga no quede finiquitada hoy.
És un partit molt important, i perdem, quedem eliminats, i si guanyem, doncs forcem aquest tercer partit que tant esperem. Estem il·lusionats, esperem fer un bon partit i cometre menys errors, i bueno, anem a pel partit.
El partido a las 19:30 en Sabadell. Si ganan los vallesanos, el tercer partido y definitivo en la Barceloneta el sábado. En la final de chicas, el Mataró se impuso la piscina del Sant Andreu 8-10, y si mañana gana en casa, se llevarán la segunda liga de su historia.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem amb una punt de tenis, recordant que fa una estona Paula Badosa ha passat ronda a Roland Garros, superant a Putintseva, tenista del Kazakhstan, en un partit molt igualat, i remuntant la Paula amb bones sensacions. Ha perdut el primer set 4-6, però ha guanyat els dos següents, 6-1 i 7-5. La rival de la Paula Badosa, en tercera ronda, això es complica, serà Sabalenka.
Hell, superstar!
¡Viva América Española!
Clar que sí, home, digues que sí, Mendilibar. No cal dominar idiomes per portar un equip a la glòria, o sigui que Ballori confiança en Hansi Flick i confiança en que no hi haurà profanació del temple. Repetim, no hi haurà profanació del temple. En què ens basem per afirmar això? Doncs ens basem en que a les 4 últimes finals de Champions un jugador va perdre davant del seu ex. 2020, derrota de Juan Bernat, Paris Saint-Germain davant del Bayern. Amic, el teu amic.
Amb l'amic, sí, sí.
Una
intrahistòria algun dia.
Una salutació molt cordial per Juan Bernat.
Sí, sí.
2020...
Mi hermano.
Bones vacances, eh? Bones vacances.
2021, Kevin De Bruyne, Manchester City, derrota davant del Chelsea. 2022, Fabinho, Liverpool, derrota davant del Madrid. 2023, Edin Dzeko, Inter, derrota davant del City. A quin equip jugava Jude Bellingham? Al Borussia de Dortmund. O sigui que si la progressió continua, Tranquil·litat, Valllori, no hi haurà profanació del temple.
Al Dortmund no hi ha cap ex del Madrid, no? No.
Nuri Sahin va passar per allà, però ja no...
Actualment no.
Ja actualment no, no, no. El que sí és definitiu, l'acord entre el Sevilla i García Pimienta i tot el seu staff. Una temporada més una opcional. Miguel Álvarez, el gran Miguel Álvarez, renova el Villarreal B fins al 26. Han presentat a Vincent Kompany com a entrenador del Bayern i a segona divisió, no, al bàsquet, millor dit, Pedro Martínez també l'han presentat com a tècnic del València. I un tribunal francès ha donat llum verda a la subhasta de la pilota d'or mundialista de Maradona.
Les enquestes en clau Barça, un tema que s'haurà de resoldre. Què faríeu amb els Joaos? La majoria, el 66%, no us quedaríeu a cap dels dos. En clau Girona, veieu Savinho al Girona la propera temporada? El 61% heu votat que sí. I en clau espanyol, quin rival voldríeu pel play-off? Guanya l'Sporting de Gijón amb el 59% dels vots. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tots.